Al matí, amb Mireia Sanz.
Amb 55 places per ajudar les persones refugiades. Una quarantena depenen directament de l'Ajuntament i la quinzena restant formen part del projecte Tenderol, que busca treballar amb aquelles persones que es queden fora de les ajudes estatals. Per conèixer en detall en quina fase d'implantació està el projecte a la ciutat, conversem amb la Susana Nicolàs, que és coordinadora d'inclusió de la Comissió Catalana d'Ajuda als Refugiats, que és l'entitat encarregada de gestionar el projecte. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos, Susana.
Hola, bon dia.
A veure, posem una mica les bases, perquè jo explicava així molt ràpid què és el projecte Tenderol, no? Però el projecte Tenderol, per qui està encarat?
Per totes aquelles persones que, un cop ha finalitzat el programa estatal, perquè sí que és veritat que l'asil és competència de l'Estat i, per tant, qui té l'obligació de poder donar suport, acolliment i tot l'itinerari és nosaltres i altres entitats a través de programes estatals, però és un programa que té moltes fortaleses, però una de les debilitats que té és que té un temps determinat i un cop finalitza aquest temps, si la persona no ha sortit, no podem estirar més el programa. No? Després aquí ens trobem que hi havia una carència i que, tot i que la majoria de persones amb el programa estatal se n'en surten perquè és un programa ben dotat, quedaven perfils vulnerables o que potser ens donen una miqueta més de temps i això no hi havia manera de contemplar-ho. I paral·lelament, també és una cosa molt especial d'aquí de la ciutat de Sabadell, és que contempla aquelles persones que són denegades d'asil i que, per tant, si estan en el programa estatal i en algun moment arriba la denegació, es queden automàticament en situació irregular i automàticament sense dret a cap prestació i en situació pues, o de carrer o d'exclusió. Si tenen feina l'han de deixar, bueno, és una situació
dramàtica. A veure, és a dir, tu entres en el projecte estatal...
Sí.
I després, mentre estàs en aquest projecte estatal que ja t'estan ajudant i que per tant entenc que com a persona a títol personal comences a veure la llum al final del túnel, a mig projecte et poden dir no, perdona, deneguem l'asil?
Clar, perquè el projecte estatal és per a sol·licitants d'asil. És a dir, quan arriba una persona i demana asil, s'inicien dos itineraris. El social, tot un seguit de suport que va per fases i que anem reduint prestacions a mesura que passa el temps fins que la persona és autònoma i vola. I si no vola, va a Tenderol. I el procediment legal, on ella ha manifestat el perquè vol demanar asil, i l'Estat estudiarà el seu expedient i en algun moment resoldrà. I poden resoldre favorable, i per tant li concedeixen l'Estatut, o poden resoldre denegat, perquè falten proves, perquè no ens ho creiem, perquè mil raons pels quals poden denegar. I per tant, si en el moment que ja no sol·liciten d'asil, aquest programa ja no és perfil per ells. Per tant, han de sortir del programa estatal. I quedaran persones en situacions absolutament vulnerables i sense possibilitat de regularitzar-se i potser moltes vegades estar indocumentades perquè no tenien ni passaport de país d'origen i bueno, doncs buscant una mica resposta per a aquest col·lectiu de persones que es quedaven més penjades, doncs es va pensar en el projecte Tenderol, que és únic i no existeix, que jo conegui cap altre lloc. De Catalunya segur i hasta diria Espanya, però...
Mm-hmm. Sí. Per tant, clar, jo recordo que a la roda de premsa de presentació d'aquest projecte Tenderol, que es feia el mes de juliol, se'ns explicava que pràcticament 7 de cada 10 demandes d'asil reben la denegació. Per tant, és un percentatge realment molt alt, no? Un grup de població realment molt alt que es pot trobar en aquesta situació, no?
Sí, exacte. O sigui, els fluxos van canviant depenent de les nacionalitats. És a dir, l'any passat, o fa 2 anys, ara ja no sé... que les persones que més fa 2 anys, que qui més arriba a veure a Síria, un expedient de Síria no el deneguen, no li donen una protecció subsidiària. Per tant, aquí va canviar els tants percents de persones que es denegaven. Però si no hagués influït Síria, per la resta de nacionalitats sí que la tendència és anar denegant. I per tant, les persones veuen abocades a passar per la llei d'estrangeria quan realment per nosaltres continua sent refugiades, passa que no han pogut demostrar-ho. I la llei d'estrangeria demana 3 anys de padró. Després, depenent de com vingui la denegació, necessitem un temps més de suport d'alguna entitat perquè puguin regularitzar-se.
I aquesta és la feina que vol fer el Tenderol, oferir aquest temps.
Exacte, acompanyat d'un itinerari i un pla de treball molt complet perquè no només sigui temps, no, òbviament, i perquè pugui formar-se i dotar-se d'habilitats personals i professionals al màxim, perquè el dia que surti a Tenderol pugui sortir com a mínim amb feina i amb ingressos mínims per poder tenir una vida autònoma, diguem.
Quin és aquest itinerari que explicaves? És a dir, quins són els serveis que se'ls ofereix a aquestes persones i durant quant de temps més se les pot ajudar aquelles que vinguin del projecte, del programa estatal, o aquelles que hagin vist que se'ls denegava, no?
Vale. Un cop surten del programa estatal, si encara continuen requerint, no? I els derivem aquí, el temps d'estada mínim són 6 mesos. 6 mesos, que pot ser una pròrroga de 3 i pot haver una altra pròrroga de 3, sempre quan el pla de treball vagi bé. Per nosaltres és molt important que el recurs estigui ben aprofitat, i si tot ha de ser com a contraprestació, és a dir, nosaltres t'oferim un seguiment professional, un allotjament, una manutenció, un pack complet, no? Perquè vetllarem perquè entre els dos d'aquí 6 mesos ens sortim i farem un pla de treball que serà a mig termini i a llarg termini, i estarem cada dia intensament al teu costat, però la persona ha de posar de la seva part. Uh-huh. Si hi ha de les dues parts, tirarem. I si passen els 6 mesos i continua encara requerint, pel que sigui, perquè estem enmig d'una formació, perquè està a punt de sortir el contracte, es pot fer una pròrroga de 3 mesos i hi ha una altra pròrroga de 3 mesos. Per tant, en situacions de vulnerabilitat i que es necessiti, la persona pot estar un any.
Un any sencer en aquest projecte.
Sí. I cada cas és individual, és a dir, és personalitzat. No, ara tenim perfils molt diferents. No? Tenim una habitació d'homes, una habitació de dones i una altra habitació una miqueta més específica, que també és de dones. I tenim les nacionalitats, són totes diferents. Sí, si vols ara te les dic, que tenim un senyor d'Sri Lanka, un senyor de Somàlia, un senyor de Mali i un senyor d'Afganistan. L'habitació d'homes, tots homes sols, òbviament. I després tenim una família monomarental d'Algèria, una família monomarental de Veneçuela i una família monomarental del Sàhara Occidental. Vull dir que pots veure que... Mm-hmm.
Que són... Per tant, una família vol dir que a part dels adults també hi ha menors, en aquest cas.
Sí, pot ser. En aquest cas, o potser la filla... O sigui, no les tres famílies monomarentals hi ha menors, vull dir que també són majors d'edat algunes de les filles. Mm-hmm. És la filla i la mare, sí. Mm-hmm.
Quan es produeix aquest cas, quan són famílies, la situació es complica, és més fàcil com s'encara quan hi ha menors en concret, no? Perquè penso que a part de la feina amb els pares o les mares, en definitiva, s'ha de treballar també amb aquestes criatures per la seva integració, no? És com una feina doble.
Sí, exacte. I més si, imagina't, estan estudiant i de cop arriba la denegació, no? Elles poden seguir estudiant, però després ja veurem, a l'hora d'aconseguir els certificats doncs no serà tan fàcil, o si el seu objectiu era anar a la universitat, doncs se'ns complica molt, perquè els perfils professionals i culturals i el background que porta cadascun són també completament diferents. És a dir, tenim des d'un senyor que només ha treballat a l'hort fins a un antropòleg arquitecte, és a dir, perquè al final el tema d'asil no mira a nivell cultural ni d'estatus social, no? Et passen al país i has de marxar, i per tant tenim una de les noies aquí a Tenderol que estan anant a la universitat i ara li han denegat, i bueno, doncs seguiran a la universitat i després quan s'acabi perquè ja ens diu, no ho digueu gaire, no fos cas que m'expulsin. No pateixis, no t'expulsaran, però fins que no els regularitzi segurament no podràs aconseguir el títol un cop te l'hagi tret, no?
Mhm. Per tant, estaràs fent aquest esforç, però sí, la materialització...
I amb els nens, quan hi ha menors, els menors, clar, l'escolarització és obligatòria, per tant, si són menors que estan en edat d'anar a l'escola i de primària o secundària, doncs cap problema, i segueixen anant i tampoc ho noten tant. No sé, que els pares, si els pares a nivell emocional estan més afectats, doncs té un impacte amb els nens, òbviament, no? I després nosaltres treballem amb exil, que són especialistes en trauma per dol migratori, i també tenim psicòlogues especialitzades en asil per abordar tots aquests temes familiars, no? Intentem que els nens siguin els menys conscients de la història i prenem moltes mesures perquè estiguin com molt al marge, no? I puguin disfrutar, a pesar de tot, de la seva infància.
Uh-huh. Dèiem que el projecte es presentava el mes de juliol, era el ple de juliol el que donava una subvenció de 60.000 euros a la Comissió Catalana d'Ajuda als Refugiats per poder finançar aquest projecte. Està en marxa des de quan?
Sí, sí, des de l'estiu, exactament, des de l'estiu l'hem anat omplint progressivament i en aquest moment el tenim tot ple.
Les 15 places.
Sí, les... Sí.
15 són, no?
10 places.
10 places, sí, eh? Sí. Les 10 places del projecte Tenderola Sabadell estan plenes amb aquesta casuística que ens explicaves ara. Clar, això vol dir que en funció de cada cas aniran rotant, no?, en funció de cada cas.
Claro, exacte. Ara segurament un dels senyors, gràcies al projecte de mentoria, perquè hem començat el projecte de mentoria, segurament li surt una feina, gràcies a un mentor, vull dir que al final és que és molt important la implicació de la societat. I si tots els agents una mica... que podem fer alguna cosa i fem alguna cosa, perquè si no, és un senyor que pels seus propis medis no, és molt difícil que hagués trobat feina, perquè té dificultats amb l'idioma, perquè a nivell emocional no està bé, perquè el que sigui. I gràcies a la mentoria pots doncs, fer una feina en honor, d'un contracte, hosti, fantàstic, és un cas d'èxit.
I... Perquè després ja, a través de la feina amb contracte, ja, diguéssim, pot volar sol, allò que dèiem abans, no?
Claro, sí, sí, sí. És que necessiten això, que algú fes una aposta per ells. Per tant, tenim casos d'èxit, sí.
Mm-hmm,
aquesta és la idea.
I amb quines dificultats principals us trobeu? Quan engegueu un projecte com aquest, el Tenderola Sabadell, amb aquesta casuística molt més complexa que els que venen del Pla Estatal, que sí que tenen aquest suport per part de l'administració, en quines dificultats principals us trobeu?
Bueno, a nivell d'intervenció, pues les problemàtiques, no? Les dificultats de les persones que tenem, no? Pues el tema de l'idioma, pues el tema de que potser no sé, estan enmig d'un procés terapèutic i perdrem de respecte als temps, però a vegades el problema, no? És com té uns temps i hem d'accelerar i el que sigui. Això per un costat. I per l'altre, amb el tema de la... que al final, per exemple, no? Si és una persona denegada i no es podrà regularitzar fins aquí un any o fins aquí dos anys, potser segurament nosaltres no podem donar resposta a la necessitat d'aquesta persona. No? Ens trobem amb dificultats com burocràtiques, no? Perquè...
I llavors què ha de passar amb aquesta persona? Perquè clar, estem parlant d'una persona, és a dir, és una persona que després de fer tot aquest procés, venint del que ve, amb tot el dol que porta, no? D'una experiència vital que cap de nosaltres voldríem viure, la tenim aquí i li deneguem el permís i llavors què esperem que faci aquesta persona, no? Com a societat, em plantejo.
Clar, i a més esperem que per menys tingui passaport per poder estar empadronat, perquè si no ja sí que no té res a fer, i que esperi fins que compleixin 3 anys el padró. I quan tingui el padró, una oferta d'un any, a la jornada completa, que òbviament aquesta oferta no te la farà una empresa perquè ja emet el currículum, vull dir, hi ha d'haver una sensibilització especial de l'empresa i una voluntat de donar suport i... què han de fer? Doncs mira, si tenen la sort que els han d'anar a l'asil i ha passat bastant temps i estan a prop del temps mínim per l'arrelament, doncs bueno, poden ser susceptibles d'entrar a Tenderol i a partir d'aquí nosaltres ja intermediarem amb empreses. L'Ajuntament de Sabadell ens ajuda moltíssim. De fet, ahir vam fer una reunió per parlar dels casos, però veiem com, què pot fer l'Ajuntament també, no? I com podem intentar contactar amb aquelles empreses de Sabadell que han d'obrir nous llocs de treball o que han de recol·locar o com sigui, no? I que podria ser una opció també el pensar en les nostres persones.
Clar, perquè a més m'exposaves una situació de formació molt variada, no? Sí. Aquesta persona que deies arquitecta, em sembla que has dit?
Sí,
arqueòloga.
No sé què m'has dit. És que en tenim diverses. Ah, o sigui, aquí Sabadell, em sembla que la noia que és arqueòloga, crec que sí, però els altres tenim a Barcelona hi ha un projecte molt que es diu Nausica, que no contempla denegats, però contempla persones que han quedat fora del programa, i també tenim perfils, vamos, arquitectes, professors... els ciris, hi ha molts ciris que venen de la branca sanitària, per tant tenim dermatòlegs, oftalmòlegs, dentistes, que són... És curiós, no?, perquè a vegades els prejudicis ens porten a pensar que tot el col·lectiu de persones que arriben aquí tenen d'un determinat nivell cultural i que anem molt més lluny de la realitat.
Parlaves de la sensibilització de la societat. Creus que tot el que hem vist a les imatges de televisió amb el conflicte de Síria, els camps de refugiats, ens han sensibilitzat més com a societat pel que treballes tu en el dia a dia?
Sí, s'ha vist un canvi. Sí, sí, s'ha vist un canvi. Òbviament, abans parlàvem de refugiats i, bueno, ens sonava. Jo crec que ara tota la societat sap que és un refugiat, no? Més o menys. Vaja, que potser encara s'han de desmuntar rumors, s'han de desmuntar prejudicis, no? Perquè refugiat no és aquella persona que ve de Síria. I això ens ha costat molt, moltes vegades que ens trucaven a l'entitat, hola, jo vull ajudar i vull ajudar un siri. Però nosaltres havíem de fer molta pedagogia de gràcies, perquè òbviament gràcies, no? Perquè hi ha una voluntat i segur que la seva ajuda ens anirà fantàstic i trobarem la manera. Però no només les persones síries necessiten suport, sinó tenim moltes altres nacionalitats, no? Afganistan, el que està passant a Afganistan amb els talibans, a Pakistan també s'han arribat moltes persones. Ara la situació de Venezuela està fent arribar moltes persones que demanen l'asil aquí, també és la nova afluència, però Centroamèrica, el Triangle, El Salvador, Honduras, saps? Uh-huh. Tot el que està passant amb les mares allà no és gens televisiu, no surt, no se'n parla, però és molt greu. És molt greu. Hi ha unes històries de persecucions i de família, bueno, no sé, que a mi aquestes persones també em preocupen molt i em sap molt greu perquè són més invisibles, no? Sembla que no, bueno, que no siguin tan refugiades, no?
I per tant fa falta una tasca de sensibilització important de cara a la societat, malgrat que el conflicte sirià ens hagi ajudat en aquest sentit, no?
Sí, crec que sí, però també crec que s'estan aplicant mesures que crec que sortim molt en els medis, com per exemple ara, no? Com ens truquen de diverses escoles. Aquí a Sabadell tenim un projecte de sensibilització a escoles on anem amb testimonis i expliquem què és una persona sol·licitant d'asil, què és una persona refugiada, i ja de petits, els nens, ja, bueno, ja saben de què va, no? I és una cosa que jo, quan era jove, vamos, ni deia ni de lluny, no? I crec que sí que falta, però estem en el camí.
En el cas de Sabadell, per tant, des del mes de juny-juliol, quantes persones s'han atès? Aquesta desena que teniu ara? O hi ha hagut algú que ha pogut acabar ja el projecte Tenderol?
No. Que és la primera tongada de persones que han anat entrant i aquí estan i esperem que tinguin una sortida amb èxit tots. Però no, ningú ha sortit, és que és molt recent també, no?
Uh-huh. Se'ns explicava, si no m'erro, que la idea era comptar primer amb 10 places i després ampliar-les en aquestes 5 més, per això jo et parlava de 15, no? El camí cap a aquestes 5 més encara no està en marxa, no?
No, de moment deixa'ns estabilitzar aquesta caseta fantàstica que tenim, que funciona i que a més té una integradora que hi va cada dia i que fem assemblea i quan tinguem això estable, pensem en com ens expandim
en créixer,
una mica.
No?
Exacte, sí.
Per tant, l'ajuda d'aquesta desena de persones, però segurament també treballeu amb l'Ajuntament amb les altres places de les quals disposa l'administració local, que estan en el marc d'aquest programa estatal, que si no m'equivoco són una quarantena de places les que té l'Ajuntament de Sabadell.
Sí, que treballem col·laborant. O sigui, l'Ajuntament de Sabadell directament penja d'ell el Tenderol. Les de l'Estat hi col·laborem i ens donen un suport i sort a l'Ajuntament per mil obstacles que tenim, moltes vegades amb tonteries, targetes sanitàries, padrons, no sé què. Nosaltres ara mateix tenim 30 places, però sé que hi ha una altra entitat, no? Pipacamp, que també és de Sabadell, que també no sé el número de places que té.
Vés gestionar la desena que falten fins a aquesta quarantena que ens expliquen, no? Normalment.
Sí, o potser una mica més, em sembla. Fins a... Bueno, nosaltres en tenim 30, Pipacamp no sé quants en té, i a més... també sé que Creu Roja té persones, famílies de segona fase, no fa directament primera fase, però en fa segona. Per tant, Sabadell s'està convertint en una ciutat refugi de veritat, no? Fa temps nosaltres que només treballàvem amb Sabadell, abans que hi hagués aquest boom, i de fet nosaltres ara fa 3 anys només teníem 10 places i les teníem a Sabadell. I les teníem com a programa estatal, ara en tenim 30 i a més en tenim per tot arreu, vull dir que hem crescut molt, nosaltres i moltes entitats. Però sí que és veritat que hi ha com una sensibilitat especial d'aquí, de Sabadell, de Ciutadans, de l'Ajuntament i de tal, no? Que fa que sigui un lloc on vingui de gust anar-hi a viure i on tot és... On, bueno, sembla que tot sigui una miqueta més fàcil, no? Perquè hi ha bona predisposició de tots els agents implicats.
Però entenc que a l'hora de buscar feina també d'aquestes persones heu d'obrir, no? També l'aspecte, no només pensar en la ciutat de Sabadell, no? Per tant, segurament sí. La col·laboració de totes les ciutats de Catalunya us farien molta falta, no?
Sí, òbviament. Més com va per perfils professionals, que es quedin a treballar tots a Sabadell és una utopia, això no passarà. Ojalà, però que es quedin a viure sí, que al final siguin ciutadans de Sabadell i sabadellencs, ells i tant, jo crec que això sí.
Susana Nicolás, coordinadora d'Inclusió de la Comissió Catalana d'Ajuda als Refugiats, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui al matí, haver-nos ajudat a entendre una mica aquest projecte de Tenderol, també tota la iniciativa, i sobretot entendre una mica d'on surten les persones que s'atenen. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies.